Avui a l'Ofici de Viure, com podem desescalar una picabaralla o un conflicte? Llegim el llibre Desescalar, com calmar a una persona furiosa en menys de 90 segons, que ha publicat ARPA. La setmana passada em van dir idiota. Un intern del nostre mòdul m'havia faltat el respecte. En lloc de replicar amb fúria o fins i tot arribar a la baralla física, vaig etiquetar els meus sentiments i emocions, vaig esperar prou per donar-me temps a deixar-los de banda i vaig respondre amb una veu i una actitud tranquil·les, amb determinació. Només de dir-li que ja veia que estava molest de veritat, ell de seguida es va disculpar per aixecar-me la veu i em va explicar que se sentia poc respectat quan jo no escoltava el que ell intentava dir-me. L'advocat i fundador del programa Presó de Pau, Douglas Knoll, recull aquestes paraules d'un reclús de la presó estatal de Bali als Estats Units per introduir el tema que exposa al llarg d'aquest llibre que ha publicat ARPA, Desescalar, cómo calmar a una persona furiosa en menos de 90 segundos. Bé, la tasca no és fàcil, tal i com exposa el psicòleg creador de la comunicació no violenta Marshall Rosenberg, perquè atacar els altres o retraure's acostumen a ser els dos comportaments més típics dels éssers humans quan sentim dolor. Dit d'una altra manera, quan alguna cosa ens ha fet mal, que és just quan més amor, cura i suport necessitaríem, acostumem a actuar d'una manera que fa poc probable que aconseguim el que necessitem. Així que el primer que hem d'intentar, diu, si volem canviar el to de la nostra comunicació, és fer el primer pas, que implica ser capaços de no prendre'ns de forma personal la crispació aliena. Avui a l'Ofici de Viure no prometem que siguem 90 segons, ni molt menys, però sí que parlarem de com podem desescalar una picabaralla o un conflicte.
Hola, sóc Carmínia Gomà, psicòloga i directora de l'Institut Gomà. Imaginem una situació on algú ens està expressant un malestar respecte, per exemple, a un servei que ha rebut de nosaltres. Doncs, en aquest cas, en lloc d'escoltar la queixa, el que faig és escoltar la idea o la percepció que té l'altra persona. És a dir, no fer una qüestió personal d'algú que només és un comentari, una aportació o una idea diferent de la que tindria jo. Jo puc pensar, clar, és que aquesta persona sempre està de la mateixa manera, un altre cop estem igual, doncs això em portarà a molt més conflicte. Què podria fer per rebaixar el conflicte? Doncs potser donar-me en compte que aquesta persona el que està fent és demanar-me ajuda. O algú doncs em diu, escolta, vindré a ajudar-te perquè tu en aquest cas ho necessites, hem considerat doncs, que necessitaries ajuda i això fa dubtar-me, em posa en dubte a mi mateix i penso de que estan pensant que jo no sé fer el que estic fent o que no seré capaç de fer-ho bé. Si jo vull entrar d'una altra manera davant d'aquesta situació i no generar un conflicte, el que puc fer és què puc aprendre d'aquesta persona que em vindrà a ajudar i agafar aquesta situació no com un defecte personal meu, sinó interpretar-ho com una oportunitat per aprendre d'aquesta persona que és diferent i que fa les coses d'una manera diferent de les com les faria jo. O algú, doncs hem de fer una sortida, hem de preparar alguna cosa i no està d'acord amb mi, doncs jo puc entrar, generar un conflicte o puc pensar aquesta persona també pot aportar, aquesta persona també en sap d'això i junts podem resoldre, podem afrontar la situació molt millor. Moltes vegades el que fem és deixar al marge l'altra persona o passar d'ella i això genera molt més conflicte. Aleshores, moltes vegades estem en un paradigma de mancança, en un paradigma d'amenaça, en un paradigma de por, i això no ens ajuda a afrontar d'una manera positiva els conflictes. En canvi, si jo estic en un paradigma d'abundància, d'oportunitat i de confiança, sempre podré afrontar molt millor i rebaixar la càrrega conflictiva.
l'ofici de viure, com podem desescalar una picabaralla o un conflicte. Amb Irene Glatz, Ferran Ramon Cortés, Francesc Bonada, senyores, senyors, benvinguda, benvinguts.
Hola.
Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola. Hola, gràcies.
En Ferran Ramon Cortés s'ha llegit el llibre que ens ha servit per preparar el programa d'avui, amb aquest títol Desescalar, com calmar a una persona furiosa en menys de 90 segons. Què t'ha semblat?
Mira, d'entrada em va espantar el títol, perquè això dels 90 segons és molt agosarat. I la primera lectura em semblava un punt simplista, sobretot en els diàlegs que proposava. Una segona lectura més profona m'ha donat moltes claus i crec que hi ha una base que és molt vàlida i molt interessant, que és la idea de que si nosaltres no li reconeixem les emocions en l'altre, no anirem enlloc, no solucionarem res. Perquè fins que l'altre no se senti comprès en les seves emocions, no podem fer el següent pas.
Això vol dir que, no hem, tal com apunta l'autor del llibre, no hauríem de fer gaire cas a les paraules i més a les emocions?
Ell diu, textualment, no gaire, no fer-ne gens.
Gens de cas a les paraules que ens està dient.
Llavors, jo crec que això se suporta en una posició no igualitària. És a dir, jo crec que si hi ha dues persones barallant-se amb el mateix nivell d'emoció caldejada, les paraules tenen importància. Però si jo estic intentant desescalar una situació emocional teva en què tu estàs desbocat i jo estic en una situació que la intenció meva és ajudar-te a desescalar, en aquí sí que estic 100% d'acord que ignoraré totalment les teves paraules, perquè l'únic que necessito és concentrar-me en captar quina emoció hi ha al darrere teu. I les paraules em poden confondre perquè em poden fer reaccionar des de les meves emocions. Aquesta és la teoria que exposa l'autor.
I això ho he de captar en menys de 90 segons?
Jo et diria que és bastant transparent. És bastant transparent si t'hi poses. El que passa que has de vèncer el perill de que algú que em diguis em ressoni dins meu i reaccioni, perquè llavors ja està, perdut la partida. Haig de mantenir-me aliè al significat de les paraules que estàs verbalitzant, perquè, a més, hi ha una idea que és molt important, que és que la gent, quan perdem els papers, jo el primer, tenim molts pensaments escombraria, que això els tenim sempre. Però quan perdem els papers, no filtrem. I aquests pensaments els verbalitzem. I aquests pensaments no tenen cap valor, perquè és un moment estrany nostre. Llavors, el millor que podem fer és ignorar-los.
Que a més, literalment, la nostra escorça prefrontal s'ha desactivat. Per tant, no podem raonar en aquell moment, no? Sí. Bé, és en Ferran Ramon Cortés, amic també del programa, especialista en comunicació interpersonal, des de la comunicació no violenta, com ho veieu, Francesc Bonada.
Sí. Bueno, el fet que diu de no escoltar, jo l'entenc també des del punt de vista aquest de que si escolto exactament això, entraré en la reactivitat i entraré en el que explicava el Ferran. Potser la perspectiva de la comunicació no violenta, el que ens proposa també és, més que escoltar, és no escoltar, és escoltar d'una altra forma. És, per una banda, escoltar els sentiments em sembla una idea com molt, molt atractiva perquè deixo d'entrar en la reactivitat. I després l'altre, escoltar el que diu el que proposa el Marshall Rosenberg, és escoltar les necessitats que hi ha darrere del que està expressant. És a dir, potser una persona que està molt enfadada, doncs segurament necessita atenció, necessita, i potser hi ha algunes necessitats que està expressant amb aquell crit, doncs jo no escoltem literalment, sinó què li està passant, què està necessitant. Llavors estem entrant a una dimensió més humana d'aquella persona que està desesperada, cridant en aquesta situació.
I un cop ho detectem, què hem de fer?
Bueno, jo crec que és acceptar que potser les persones tenen una bona raó per estar enfadades. Perquè a vegades, a mi, crec que ajuda a escalar és precisament el no reconeixement. El que proposa el llibre Escoltar les emocions és reconèixer que té dret, té una certa legitimitat a estar enfadat, i escoltar el sentiment i escoltar que potser hi ha una persona patint en aquí, escolta'm, escoltar i reconèixer què li està passant, jo crec que té un efecte per tu, que et permet com estar més tranquil, i suposo que l'altra persona que està esperant que el reconeguin d'alguna forma també ajuda a dir, i m'estan escoltant.
Clar. I però, des d'aquest punt de vista, però, no hem de voler tenir raó.
Bueno, clar, llavors jo crec que això és escalar.
Exacte. Si vols tenir raó, estàs escalant.
Estàs escalant.
Si vols desescalar, oblida't de tenir la raó. És entrar en un altre paradigma.
Sí, és potser entrar en el paradigma de que ell potser té una raó i no hi ha una raó, sinó quina és la seva raó, quina és la seva... el que l'estava llogant a expressar-se d'aquesta manera desesperada, què hi ha? Perquè no hi ha una única raó. Hi ha diferents maneres d'entendre-ho, no sé... La...
Sí. Sí, Irene?
Sí, jo diria que hi ha com diferents experiències que podem veure, no? I el punt és poder legitimar l'experiència de l'altra persona, no? Quan podem reconèixer, legitimar, no entrem en aquell lloc de competència tenir o no la raó, sinó que ens estem això, acceptant com a éssers amb vivències que tenim i els sentiments no estan bé o malament, sinó que vivim coses, ens passen coses, no? I quan podem connectar amb aquesta humanitat compartida, hi ha algú ja que es comença com a destensionar. Ens podem reconèixer com a éssers que ens passen coses, no? I aquest és el punt clau, perquè si ens quedem amb el primer registre de la part mental, les raons i les opinions podem estar sí o no d'acord, no? Llavors, si ens canviem la mirada a legitimar-nos és un punt important per començar a desescalar.
Ferran?
Sí, l'autor proposa una manera de fer que a mi m'ha remogut molt, perquè d'entrada era, ui, això no va així. I mirant-me amb carinyo, ho trobo agosarat i ho trobo molt potent, que és que ens diu que el que hem de fer amb aquesta emoció que hem identificat és, diguéssim, emmirallar-la en segona persona. Que aquest segona persona és una cosa que mai ho diem que ho fem. T'ho diu clarament. Diu, jo estic parlant amb tu i t'interromp i et dic, escolta, estàs frustrat. Però no és, a mi em dóna la sensació o jo et percebo. No, és, estàs frustrat, tu, en segona persona. I això d'entrada és, ui, mare meva. L'autor demostra en diversos exemples que quan tu progresses en aquest etiquetatge emocional de l'altre, en el moment en què l'altre se sent comprès exactament en aquesta emoció, baixa el suflé.
Estàs desescalant. Sí.
Estem desescalant i podem començar a parlar del tema, sí, que necessitarem parlar.
Llegiré un exemple que, és clar, d'entrada sona malament i és com inversemblant. És irreal, no te'l creus. Però bé, ell ho explica amb aquestes paraules. És un exemple de disputa de parella i patró de reacció desescalant. M'has dit que estigués preparat fa 25 minuts. He deixat el que estava fent i aquí continuem i tu encara ni t'has dutxat. Arribarem tardíssim. Què et passa? Resposta de l'altra persona. Et sents molest i ofès. Sí, és que sempre fas el mateix. Jo intento respectar el teu temps. Per què no respectes tu el meu? Resposta. Et sents menyspreat i sense suport. Però,
clar, aquí t'imagines una altra resposta.
Sí, et sents menyspreat i sense suport. Després ve l'altra rèplica. De veritat m'agradaria que estiguessis a punt per sortir quan dius que ho estaràs. La resposta, estàs nerviós, sents que no controles les coses. Resposta, exactament, els nostres amics ens esperen al restaurant a l'hora que hem quedat. Et sents avergonyit i una mica trist. Sí. Llavors diu que aquest patró de diàleg en segona persona... Les respostes de qui escolta són similars en totes les situacions precedents i el que estem aprenent, diu en el llibre, és que el repertori emocional dels éssers humans pot simplificar-se i es redueix a poques emocions. Descobrirem que la nostra parella sempre dona voltes al voltant de les mateixes emocions d'una manera molt predictible. Però clar, és això, eh? Si ens imaginem amb la nostra parella o amb qui sigui donant aquest tipus de respostes, dirà que ens hem begut l'enteniment. Potser podem fer d'una manera, no?, amb un altre llenguatge.
Ell, en un capítol determinat, posa una diferència molt, molt nuclear, que és entre el que ell anomena etiquetatge emocional, que és això, reconèixer l'emoció de l'altre, i el que en diu desqualificació emocional. Perquè el que ens passa és que moltes vegades quan fem això, ho fem des de la desqualificació. O sigui, no diem estàs neguitós, és estàs histèric com sempre.
Exacte, clar.
Llavors, clar. Això ja no és un reconeixement, això és una desqualificació emocional. Llavors, aquí és on es lia enormement. Ell és molt, molt partidari de que si som capaços de fer-ho de forma genuïna i amb respecte, això ha de funcionar. Val? Però el que passa és que ens posa aquest pero, que moltes vegades aprofitem la benentesa per posar la desqualificació.
Sí, esteu d'acord?
Sí, i al mateix temps hi ha una cosa que... per experiència a mi personal del procés d'aprenentatge, per exemple, la comunicació no violenta, que hi ha un patró que és reconeixement de l'emoció de l'altre, no? O sigui, per mi el que és escalar és negar l'experiència que té l'altra persona. No estiguis enfadat o tranquil·litza't. Bueno, jo crec que això és la garantia per escalar, no? Per tant, aquest patró crec que ajuda a això. L'única cosa que a mi no m'ha funcionat personalment, jo aquest diàleg l'afegiria una cosa que per mi ha estat clau, que és l'interrogant al final. Perquè si no, a mi a vegades, i alguna vegada m'ha passat, que ho interpreten com un diagnòstic. De lo que llavors, què m'estàs?
Ets psicòleg?
Ets psicòleg. I el fet de que, per mi és una mica la idea que no estic massa d'acord de l'empatia, que és posar-se en el lloc de l'altre. En el lloc de l'altre no ens hi podrem posar mai. Podrem arribar a intuir què és el que li està passant i ressonar. Escolta'm, em sembla que estàs enfadat, o fins i tot pensar-ho i no dir-ho. Perquè si tu veus una persona estar enfadada i tu reconeixes que, ostres, sembla que està enfadat, jo crec que d'una forma de comunicació no verbal estàs acceptant aquella emoció que té l'altre, no? Dir-ho com així tan taxativament, a mi a vegades no m'ha funcionat i m'ha passat això, diu, què passa? He volgut empatitzar amb algú i m'ha resultat el contrari, perquè per mi és ser molt més... No sé tant, no? És algo que intueixo, em ressona i tinc un interès de saber què t'està passant, no? Jo crec que aquesta intenció de saber què t'està passant i voler connectar és el que ajuda, no sé... La Irene...
Sí, diria que l'important és l'actitud de curiositat. No? Que seria des de... M'importa el que et passa i vull aproximar-me al teu estat emocional i segon, et pregunto perquè puc intuir però no ho sé, no? I aquest estat de curiositat i d'apertura és el que ens ajuda a connectar amb l'altra persona, no? Molts cops el conflicte esclata quan estem tancats les dues persones, no? Jo no m'importa, o sigui, o tu no t'interessa, no? I estem tancats, llavors és molt més difícil connectar, no? Quan hi ha una apertura i curiositat és molt més fàcil connectar, no? I jo això li afegiria que des de la comunicació no violenta és molt important també poder com suggerir algunes necessitats, és a dir, no només el sentiment, sinó el que l'altra persona necessita. Perquè és una forma com de començar a construir cap al que el podria ajudar. Per exemple, si l'altra persona necessita es sent enfadat, doncs potser necessita escolta o atenció, no? Doncs poder-li nombrar el que potser necessita és més fàcil que digui, ai, doncs és això el que ara necessito, o necessito suport, doncs ai, és això el que necessito, no? Vull dir que sortir de l'engranatge de l'emoció és una porta de sortida també a desescalar.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, amb Irene Glatz, Ferran Ramon Cortés i Francesc Bonada, com podem desescalar una picabaralla o un conflicte?
Sílvia Díez. La regla més important per salvar els problemes de comunicació, tant a la família com fora, és escoltar.
Douglas Noll, la major part de les persones inconscientment han après algun tipus d'escolta reflexiva, utilitzant les paraules com a mitjà per calmar altres persones. No obstant, sabem per experiència que quan repetim literalment el que diu una persona enfadada, ella tendeix a alterar-se més. Per tant, això ja ho descartem. No repetirem el que ens acaba de dir. Queda clar. Per desescalar el nostre amic, diu també, la nostra tasca consistirà a irrompre en tota aquesta cascada i desbrossar el missatge central del que està dient. Per sorprenent que sembli, és força fàcil de fer quan se'n coneix el truc. Només cal renunciar al nostre ego. Tenim una capacitat inherent i innata per comprendre exactament el que l'altra persona està pensant si li parem atenció. La major part de nosaltres no hi parem atenció, sinó que ens centrem en els nostres propis pensaments i sentiments, i per això no som conscients d'aquesta capacitat. En el cas d'una parella o de dues amistats, o també en una organització, en una empresa, el tema de renunciar a l'ego és una mica complicat, perquè, és clar, nosaltres ens podem interessar molt per les necessitats de l'altre, però nosaltres també tenim unes de necessitats, no? I estem contribuint a desescalar un conflicte, potser a costa nostra. No? Esteu d'acord?
Sí, bueno, jo diria que seria la primera part. O sigui, moltes vegades amb un conflicte jo voldria explicar què és la meva perspectiva de la posició, i aquí potser el que va bé és esperar a primer sentir la idea de l'altre per després expressar la teva. Perquè és la forma de crear... És com una trucada telefònica que no tenim connexió. Vull dir, si no creem la connexió, no arriba el missatge. Si aquesta persona està molt, molt alterada i jo lluito negant el que està dient l'altra persona, entrem a la lluita i aquí no hi ha connexió. No tenim xarxa, no? Cada som monòlegs. Llavors, és renunciar a veure qui té la raó i veure quina és la raó des del punt, no sé, algo molt radical. No? 2 + 2 = 5. Doncs puc entrar a la... Sí, estàs equivocat o no? I hi havia la... Doncs no sé, el que proposava algun, diu... Escolta, estic molt interessat a saber com has arribat a aquesta conclusió. Perquè jo sentiré com has arribat a aquesta conclusió. Potser ens vol explicar doncs, la sinergia. I dic, ah, vale, és que jo ho entenc des del punt de vista aritmètic. Són raons diferents, però ja ens estem entenent, no? Si comencem a lluitar...
Clar. Escalem. En canvi, si desescalem, no? Després és el moment que dius que podem expressar també quines són les nostres necessitats.
Clar, o sigui, no és cedir a el que està dient l'altre, sinó a escoltar per crear... Per mi és crear la connexió perquè el canal estigui obert i ens puguem comunicar i que jo pugui expressar...
S'entén molt bé, expressar. Sí.
Sí, algo que té ara molt de la mirada del Marshall Rosenberg en relació a el que és l'empatia, i és que donar empatia no vol dir donar la raó a l'altre en aquest sentit, no? Sinó significa escoltar, no? I potser estic d'acord o no estic d'acord amb el que està passant, amb el que pensa l'altra persona, però això no és tan important, no? L'important és, vale, puc escoltar el que passa a tu i tampoc sense oblidar-nos de nosaltres mateixes, perquè hi ha aquesta tendència de si jo empatitzo vol dir que tu estàs en el centre i m'oblido de mi mateixa. I és un no, sempre hem d'estar connectades amb nosaltres mateixes en tot moment, no? I també ser honestes de dir, ah, vale, t'escolto i noto que jo m'estic tensionant, doncs potser no vull continuar la conversa, no? Sinó que és com una constant revisió, no? De t'escolto tu, veig què em passa a mi. Puc escoltar més? Sí. No puc escoltar més? Doncs potser no vull continuar aquesta conversa, no? Llavors, sempre hem d'estar connectades amb nosaltres i a partir d'això, estar al servei escoltant l'altra persona. Perquè és que, si no, pot ser fàcil, no?, de tornar... entrar en aquesta escalada, no? Perquè molts cops potser volem escoltar, però si no és de forma genuïna, tampoc no funciona, no? Si jo vull pretendre escoltar l'altre, no? I legitimar l'altre, però potser no estic preparada per acceptar el que li està passant l'altre o la seva vivència, perquè molts cops ens passa això, potser estem molt enfadades també, no? Llavors, bueno, primera pregunta, em sento preparada per escoltar l'altra persona? Sí, no. No, doncs potser no és el moment. Que sí, doncs amb aquesta apertura m'aproximo a l'altra persona i en tot moment anar-me revisant fins a quin punt em sento disponible, no? I llavors, és important incloure'ns en aquesta equació perquè realment funcioni.
Ferran Ramon Cortés, bé, moltes coses a dir. En primer lloc, pel que fa a les emocions, clar, nosaltres podem intuir quina emoció sent l'altra persona, però potser ella no n'és conscient.
Va, aquesta és l'essència del mètode que proposa el Noll, que diu la persona en una primera fase diguéssim, de soroll intern i de desboque d'emocions, és molt probable que la persona no sigui capaç d'identificar les seves emocions. I llavors la resposta és positiva i ajuda... perquè quan nosaltres li expressem i aquesta persona la reconeix, li hem fet una ajuda molt gran en ell mateix o en ella mateixa a identificar aquestes emocions. I per això la reacció pot ser positiva. Quan arriba aquest "estàs enfadada", si realment ho està, per la persona és "ara m'entenc a mi mateixa". I per això aquesta part té valor. ¿Vale? I respecte a l'ego... Estic super d'acord amb la Irene de dir, escolta, si jo no estic preparat per lidiar aquest toro, no ens hi posem perquè acabarem malament. Ell el que diu, i també ho has dit tu, aquesta idea de deixar l'ego la porta al dir oblida't del que penses, del que intueixes, de la conclusió que en treus i de tota la teva història. I sigues curiós, punt. Perquè el teu cervell està preparat per, en el silenci interior teu, captar-lo de l'altre. En el moment en què tu poses la teva experiència, el teu coneixement, les teves tècniques, és això el que diu ell que és l'ego, que no estàs captant neta l'experiència de l'altre, sinó que estàs interpretant i posant-hi la teva part.
Clar, però tu amb la millor intenció vols ajudar.
Ja, i ell el que et diu és, ja que vols ajudar, en aquesta etapa del conflicte, limita't a aplicar la curiositat al 100%. I què en trauràs d'això? El teu cervell ja t'ho dirà. És agosarat, està bé.
Sí, hi ha vegades que creiem que donar empatia és donar la nostra opinió, donar consells, el que sigui.
Sí,
no?
Això entre amics passa molt, eh?
I amb tothom ens passa moltes vegades, no? Llavors, el que des de la comunitat el que parlem és de com puc estar present amb l'altra persona i potser és des del silenci, no? O potser fent un reflex del que està sentint, no? Hi ha moltes formes d'estar present, no? Amb aquesta atenció plena, curiosa, cap a l'altra persona. En el moment que justifica la meva opinió o la meva experiència o el que sigui, al centre ja no està aquesta persona, sinó que jo em poso en el centre. Ja no l'estem escoltant. Estem escoltant el que a mi em passa quan ell m'explica o ella m'explica el que passa, no? Llavors, bueno, és això, és un treball molt profund, no? De poder estar amb atenció plena, amb l'experiència de l'altre, i per un moment deixar a banda la nostra història. I si l'altra persona ens pregunta, ja, Irene, quina és la teva opinió? Pues jo li dono encantada la meva opinió, no? Però també preguntar-li, no? Com vols que jo t'escolti, no? Com puc estar al servei del teu estat emocional, no? I també és una bona forma d'ajudar, preguntant.
Mira, a mi em va passar una cosa que té molt a veure i ho he relacionat un cop llegit el llibre. Al final d'un taller en una universitat, era gent del sector social, i jo vaig fer un comentari que en un dels alumnes li va ofendre. I em va venir a buscar després de la classe i em va dir, escolta, això que has dit d'aquest col·lectiu és una falta de respecte, bla, 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 i em va estovar molt, i amb molta agressivitat. Jo en condicions normals m'hi hagués tornat a barra lliure. Vaig tenir la consciència de dir, espera, que jo estic representant una institució i això ho haig d'agafar amb calma, i vaig fer inconscientment el que proposa aquest home. I en un moment determinat li vaig dir, escolta, us sentiu molt poc respectats, oi, per la societat, la vostra patologia i tal? Sí, sí, exactament això és el que ens passa, que no estem respectats i tal. I a partir d'aquí vam tenir un diàleg. I jo vaig aprendre què és el que no haig de fer i em vaig disculpar. Però vam poder dialogar a partir de que jo no em vaig enganxar en l'atac contra mi, sinó que vaig anar a buscar què és el que creia que li estava passant en aquell home i per què estava reaccionant d'aquesta manera. Reconèixer la seva emoció en aquell moment. I escolta, va funcionar.
Vas desescalar. En menys de 90 segons vas desescalar.
Sí, sí, vaig desescalar per supervivència, però vaig desescalar.
Déu-n'hi-do, quin repte, eh? Déu-n'hi-do. Sí, sí. Que també em sorprèn, eh? Perquè tu ets sempre tan curós amb les paraules i els conceptes, no? Però bé...
Pregunta als meus fills.
Bé, en tot cas, algun comentari més sobre el que acabeu de sentir...
Sí, jo potser afegiria, o una cosa que a mi m'ajuda és aquesta reactivitat, és entendre que respon bastant al nostre cervell reptilià d'atac i defensa, no? Vull dir que és una cosa que està bastant com interioritzada, val? I això em dona com una certa compassió, primer cap a mi quan veig que estic reactiu, i després quan veig una reacció amb l'altra, també m'ajuda a entendre, bueno, això és una reactivitat, és humà, és una persona que està patint, i a lo millor això em pot donar una perspectiva com més de què li deu estar passant, per què està patint. No està una persona enfadada que m'està atacant, sinó és una persona que està patint, cridant per algun motiu. Ah, llavors podem entrar en la curiositat, no? Però, bueno, la component aquesta de compassió crec que pot ajudar.
Sí, a mi ara em venia la reflexió, no?, que estem parlant de... com de facilitar o donar suport en què és l'altra persona, què necessita, no? I penso que hi ha un treball previ important de nosaltres mateixes, de si jo no sóc conscient del que em passa a mi, com puc començar a endevinar què li passa a les altres persones, no? Si jo no em dono empatia a mi mateixa, com ho puc fer amb les altres persones, no? Llavors, crec que hi ha algo important del treball preventiu, que és a dir, un treball d'autoconsciència i d'introspecció. Si jo puc reconèixer el que em passa a mi en diferents moments, farà que en moments d'explosió tingui més capacitat, més entrenament per identificar-ho. Perquè si ara de cop vull intentar m'estar superconscient del que em passa en un moment àlgid, serà molt difícil, entrem en moltíssima frustració, no? I encara serà més difícil endevinar-ho de l'altra persona. Llavors, per mi és important fer un treball molt previ de treball de consciència de què sento, què necessito, no? Un treball d'introspecció i de consciència perquè en moments difícils sigui més fàcil, si no serà superimpossible fer-ho.
Això és l'Ofici de Viure, a la sintonia de Catalunya Ràdio. Avui estem parlant de desescalar una picabaralla o un conflicte.
Marie-Jeanne Truchot. Per comunicar-se, no s'ha d'imaginar què passa pel cap de l'altre, sinó comprendre què vol dir.
No intentis analitzar res. Limita't a quedar-te callat i esperar. És fàcil quan s'aprèn a tranquil·litzar-se i a no preocupar-se per la possibilitat d'escapar-se'ns no sé quina frase crucial. No et passarà, diu l'autor d'aquest llibre. Romandre en silenci ens garanteix que no se'ns escaparà res, perquè hi ha zones del nostre cervell que ho rastregen tot i construeixen en la teva ment un esquema de la situació, en aquest cas del teu amic. Òbviament, tal com comentàvem abans amb en Francesc Bonada, calmar algú no significa que el problema estigui resolt. Tanmateix, no es pot entaular una conversa al voltant de com solucionar un problema amb algú que està enfadat o alterat emocionalment. Douglas Noll exposa al final del seu llibre tot un seguit de preguntes que es fan difícil de respondre. Són aquestes. Com puc mantenir una relació amb algú i continuo estimant-lo quan aquesta persona es mostra sempre en contra meu i defensa unes opinions que jo no comprenc o no respecto? Com puc ser estimat i respectat malgrat les meves creences? Com puc expressar-me d'una manera que no resulti ofensiva, però que exposi la meva veritat? Com puc escoltar els que tenen uns punts de vista que per a mi són inadmissibles? Com puc fomentar la cooperació i la pau a casa meva i a la meva comunitat? Són grans preguntes, eh? Obren aquí grans temes. N'hi ha alguna que us cridi l'atenció més que alguna altra?
A mi em crida molt l'atenció aquesta de com puc escoltar els que tenen uns punts de vista que per mi són inadmissibles.
Sí, això és el pa de cada dia, no, els mitjans de comunicació.
Clar, que,
perquè ja directament... No,
això connecta amb la realitat que estem vivint, sí. És a dir, amb la polarització en què s'ha convertit aquesta societat.
Sí, sí.
I jo crec que aquesta és una gran reflexió. O sigui, com entendre que precisament, fixa't la frase, diu... punts de vista que per mi són inadmissibles. És que això ja cau pel seu propi pes, perquè ja quan qualifiques d'inadmissible el punt de vista de l'altre, ja no hi som. I jo estic superconvençut, i torno a agafar la teva paraula, que la resposta és la curiositat. És a dir, si jo t'escolto amb esperit curiós, no estic jutjant el que estàs dient, i vull entendre per què penses d'aquesta manera. Ara, si jo escolto des del filtre això que m'estàs dient és inadmissible... aquí hem perdut la partida. I jo crec que ens falten dosis de curiositat, de voler entendre els altres, no de voler col·locar la nostra opinió.
Sí, jo afegiré en això i connectant amb el que deia la Irene d'introspecció, manifestar-ho d'aquesta forma ja estàs posant escalant el conflicte. Jo crec que hi hauria potser una fase prèvia que és què em fa a mi dir que això és inadmissible? En quins valors estic connectant jo perquè em facin dir que és inadmissible això que m'està dient. Potser connecto amb uns valors d'igualtat, de, no sé, els que siguin, no? Algú que són, diguem-ne, valors intrínsecament molt importants per mi. I connectar amb això, dic, vale, ara ja sé què és el que m'està passant i potser ja podria estar més obert a descobrir tu quan fas aquesta proposta, què estàs dient? I una altra vegada... intentar anar més enllà de les paraules i quan proposa alguna cosa concreta, escolta'm, aquesta proposta, qui intenta cuidar? Malgrat que ens sembli una cosa molt, molt inadmissible, però qui intenta cuidar? Llavors, és com escoltar per sota les paraules. Aquí sí que has d'escoltar les paraules, però potser per entendre quins són els seus valors, perquè malgrat que pugui ser una proposta que ens pugui semblar molt, molt radical, potser és una resposta a la por, potser és una resposta, intenta cuidar alguna cosa, i crec que això ens pot ajudar a entendre's d'un altre, en un altre nivell i començar a parlar d'una altra forma, no?
Irene, com puc expressar-me d'una manera que no resulti ofensiva, però que exposi la meva veritat?
Crec que hi hem dit prou coses que poden ajudar, no?, a poder compartir i escoltar des d'aquest lloc. Tornant a l'esquema de la comunicació no violenta, no? El que busca primer és, un, doncs poder compartir des de quin és l'estímul, allò que a mi m'està detonant, no? Des d'un lloc al màxim objectiu possible, no? Objectivament possible. Dos, doncs què em passa amb aquest estímul? Què passa amb el teu comentari, amb la teva acció, amb la teva opinió, no? Quin impacte emocional té en mi, no? Tres, què necessito jo, no? Davant del teu comentari que tu em dius, em sento decebuda, frustrada, el que sigui, perquè per mi és important la igualtat, el que sigui, no? Què necessitem de sota d'això, no? I per últim, doncs, quina és la meva petició? Quina és la petició que li podem fer a l'altra persona per sentir-nos reconegudes, cuidades I què puc fer jo mateixa, nosaltres mateixes? Perquè moltes vegades projectem, no?, que l'altra persona faci el que volem, no? I també hi ha una part important de responsabilitzar-nos del nostre procés, responsabilitzar-nos del que ens passa, no? Llavors, si parlem des d'aquest lloc del jo, no?, de la responsabilitat, del que em passa a mi, des de la meva pròpia vivència, és molt més fàcil que arribi el missatge des d'aquest lloc d'honestedat. Perquè si jo començo parlant des del que tu fas, el que tu ets, el que dius és inadmissible, entrem en un lloc de confrontació, no? Ja parlo del que tu ets, no? Llavors, busquem canviar com el focus, no?, d'atenció cap a una mateixa, és molt més fàcil connectar que no des dels altres.
Bé, estem dient i hem dit moltes coses en aquest ofici de viure, de com podem dedicar, de com podem desescalar una picabaralla o un conflicte, i ens agradaria coses que n'hem dit tantes que ens agradaria com posar-les una mica en ordre i recapitular. També llegim fragments d'aquest llibre en el qual ens hem basat. Pel que fa a les paraules, si atenem les paraules, diu l'autor, no podem atendre les emocions. El nostre cervell està capacitat per centrar-se en una sola tasca. De manera que, quan optem conscientment per ignorar les paraules, estem alliberant la capacitat processadora del nostre cervell perquè se centri en les emocions.
Jo vaig tenir una experiència casual fantàstica. Vaig tornar amb el vaixell amb la Transmediterrània i em van plantar una pantalla amb una pel·lícula americana horrorosa sense volum. Però jo estava molt... no tenia res més a fer. Vaig dedicar a mirar-la. La vaig seguir fil per randa i és més. O sigui, la vaig interpretar perfecta, perfecta, i fins i tot em vaig donar compte que estava sobreactuada. Que si haguéssim posat volum, perquè en un moment vaig anar al bar i hi havia volum, tot això ho perds. És a dir, sí que és veritat que quan aïlles un element, el teu cervell reacciona i et posa tot el foco en la resta. I jo podria fer el guió de la pel·lícula i no vaig sentir absolutament res.
És boníssim, fascinant. Aquest exemple de Transmediterrània.
Sí, sí.
Que et venies de ses illes, no?
De ses illes.
A més, les persones que estan empipades diuen coses lletges i malicioses, diu aquest autor. Si tenim en compte les paraules pronunciades, és molt probable que se'ns disparin les nostres pròpies emocions. I finalment, tal com ja hem dit i repetit, ens veurem arrossegats al remolí originat pel conflicte. Pel que fa a les emocions de l'interlocutor, si ens centrem voluntàriament en l'experiència emocional de l'altra persona, hi ha parts del nostre cervell que reconeixeran, identificaran i etiquetaran per nosaltres sense esforç les emocions. No és res que requereixi el nostre poder de concentració. Succeirà de manera natural. Aleshores, l'autor fa un repàs a les emocions bàsiques: enuig, por, angoixa, fàstic, vergonya, humiliació, abandonament, rebuig, no? Més o menys. Bé, aquí hi ha diferents classificacions.
A mi em falta la tristesa. I em falten les positives.
Clar.
Hi ha gent que té... Vull dir, tots tenim emocions
clar,
positives.
Però no són motiu de conflicte, no?
Bueno, no són motiu de conflicte si, a no ser que col·lisionin amb les teves.
Sí? O sigui, sí. Vols dir que l'altra persona està eufòrica sense motiu i a tu et fa ràbia que estigui tan eufòrica.
Exacte, i et fa ràbia que estigui tan eufòrica.
Clar, sí, llavors sí. Aquí ja hi ha un conflicte.
Sí,
eh?
Sí. Sí.
I ell parla, utilitza aquesta expressió que és l'etiquetat d'efectes, un mitjà per la desescalada emocional que al llarg d'una via neuronal diferenciada. Diu, no és una cosa esotèrica i sensiblera, sinó una tècnica legítima basada estrictament en la ciència, diu ell. Vosaltres utilitzeu aquesta expressió etiquetat d'efectes?
No, i bueno, la comunicació no violenta no l'utilitzem. El que sí que utilitzem és la sensació física, mirar-li de posar una etiqueta en nom de quin sentiment pot ser. I jo crec que això també ajuda a desescalar, perquè deixes de donar-li voltes al cap i connectar amb el que t'està passant físicament. I jo crec que això serveix, suposo que deu ser per el que diu de la neurociència, a començar a connectar amb el cos, amb la sensació, i a validar allò que t'està passant. Jo crec que sí que és una manera de desescalar emocionalment, que estàs potser pujat i començar a passar coses i validar què estic sentint. Ah, vale. I li puc posar una etiqueta, frustració, alegria, el que sigui, i a partir d'aquí connectar, com utilitzem la comunicació no violenta, amb les necessitats. I això és desescalar-te tu mateix, i si ho fes amb els altres, ajuda a desescalar també amb els altres, perquè comences a connectar amb el que t'està passant.
Sí, crec que hem de fer un treball molt, molt gran en aquesta reconnexió amb el cos i amb la part emocional, que crec que socialment no està tan ben vista, no? Ens fa molta por i la raó té molta importància, o sigui, tot el món racional és molt important, no? Llavors, sí que la raó aporta moltes parts imprescindibles en la relació, no? Una part molt pragmàtica, punts en comú, no? Però crec que la via de l'emoció i del cos és, per mi, un dels nous paradigmes importantíssims per tornar a reconnectar, no? La raó té unes funcions concretes, no? I la part emocional té unes altres. Llavors hem de reconèixer en quin moment utilitzar una o altra, doncs perquè siguin útils. I dins d'aquesta part emocional és connectar amb la nostra vulnerabilitat. I això ens fa molta por, perquè no sabem tant, no? La part mental té una part de control, és molt més, sí, concreta. En canvi, la part emocional, entrem en un procés que no sabem on ens porta. I això ens fa com tan vulnerables que no volem entrar-hi allà. Però veiem que és el camí. El camí és tornar a connectar amb aquesta vulnerabilitat. I des d'allà apareixen coses que no sabem. Però aquí és on apareixen a les solucions que poden canviar una relació, des d'aquest lloc del no saber.
Francesc Bonada, i tu que, tal com ha fet en Ferran Ramó Cortés, heu treballat amb tantes organitzacions, heu aconseguit desescalar conflictes, com si diguéssim, a gran escala, amb una organització, gent que estigués molt crispada i que ho deixés d'estar, per exemple, col·lectius determinats en una organització...
Bueno, si estan molt crispats, jo crec que la primera manera és que hi hagi una certa... diguem-ne, l'emoció baixi una mica. I després, per mi, la clau en les organitzacions, parlar d'emocions és territori molt, molt, diguem-ne, insospitat i insegur i crea una certa distància. Però sí, l'intentar buscar entendre què està plantejant, què està buscant quan hi proposa alguna cosa... que ajuda a desescalar això. Jo crec que, i també, a vegades, permetre explicar propostes que potser no... Hi ha gent que està barallant-se per una proposta, però l'està barallant perquè ningú l'ha escoltat. Ningú ha escoltat què vol dir, què vol contribuir, de quina manera vol contribuir. D'aquesta manera, si li permetem explicar què vol aconseguir amb això, a vegades ja abandona, diu, no només ho volia explicar. Diu, ah, vale. O sigui, és com, permetem que hi hagi... converses, diàlegs i no monòlegs, no? Conjunts de monòlegs.
Jo crec que la base de la feina que fem, i crec que coincidim amb això, és endreçar converses. Converses que si les deixem en una organització tenir espontàniament s'acaba amb un pim-pam, i en canvi, doncs, que tothom escolti tothom, que la mateixa pregunta la respondrem tots, i fer tutoritzar aquesta conversa que de forma espontània no s'està podent tenir. Només això, i només això ajuda moltíssim.
Bé, i per acabar, quina importància doneu a la comunicació no verbal? Diu també l'autor d'aquest llibre, vigilem les espatlles baixes. Quan les persones estan enfadades, tensen les espatlles i les aixequen. Quan es calmen, relaxen les espatlles i això fa que caiguin. És una indicació inconscient de desescalada, eh? Com té les espatlles el nostre interlocutor o interlocutora. Parem atenció també als sospirs, exhalacions o qualsevol altre senyal de relaxació. També són senyals de desescalada. Sí?
Sí, forma part com del sistema de comunicació, no? Sí que és cert que són senyals de pistes que ens diuen com està l'altre, com estem nosaltres, i també podem jugar amb això. Vull dir que jo molts cops, quan si faig un sospir, també pot ajudar com a destensionar, no? Llavors, pot ser com un camí de detecció o també una via... doncs per jugar amb això. Si jo de cop em noto que estic amb les espatlles amb tensió, dic, vale, Irene, potser estic més tensa del que jo em penso, i potser jo no ho creia. Llavors, ei, és una senyal que em pot ajudar. Si jo de cop estic parlant amb l'altra persona i ve que sospira, és, ai, doncs potser ja està més relaxada, potser és moment de canviar de registre o de tema, no? Llavors, crec que són camins que ens donen guies.
I el que passa que tu, Ferran, que ets tan bon observador, també et deus trobar a vegades amb persones que somriuen, però tensen les espatlles.
Sí,
malament rai, aquí, eh?
Però el mateix somriure ja ho veus, que és un somriure de cara de pòquer. El llenguatge no verbal per mi és absolutament transparent i més fidedigne que el que ens puguin estar dient. I, per tant, jo intento prestar-hi molta atenció. I jo tinc personalment un problema. Jo quan em relaxo badallo. I això senta fatal. Perquè la gent em diu, t'estàs avorrint. Dic, no, estic relaxant.
Que bo.
Però em passa.
A mi em passa el mateix també amb el badall.
Sí, sí.
Bé, doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Ferran Ramon Cortés, Irene Glatz, Francesc Bonada. En Francesc, quan vas començar a parlar de comunicació no violenta, estaves més sol que ara. Ara, sí, per sort, afortunadament, la comunicació no violenta, que és molt necessària, està sent molt divulgada. Mm-hmm. Ha canviat tot, eh?
Sí, sí, ens ajuda a crear un paradigma de relacions diferent.
I més conscients.
I més conscients.
Relacions més conscients.
Sí, sí, sí.
Moltes gràcies.
Celebrem.
Irene, Francesc,
gràcies.
Ferran. Fins
gràcies.
Una altra. D'aquí uns instants a l'Ofici de Viure, Sergi Torres.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Avui amb Sergi Torres, tancant l'Ofici de Viure, parlem de la por de perdre una persona, un estatus social. Sergi, ben retrobat.
Gràcies, Espa.
Tu dius que la por de perdre ens impedeix gaudir d'allò que estem vivint.
Sí, fixa't que socialment el fet de tenir és un dels objectius més marcats, no? Socialment, professionalment, relacionalment, inclús al nivell més pràctic, el fet de tenir coses, no? Aquesta sensació de seguretat. Però no ens n'hem d'oblidar que estem aprenent a descobrir-nos, estem aprenent a conèixer-nos. I l'autoindagació o l'autoconeixement sovint passen per mirar aquells aspectes de nosaltres més incòmodes. Aquí és on apareix la por de perdre. Darrere de moltes de les coses que fem, de moltes de les decisions que prenem, hi ha aquesta por a perdre. Si la podem mirar de front, com una part de nosaltres, a explorar i a conèixer-la, veurem que la por a perdre ens està parlant de moltes coses desconegudes de nosaltres. Per exemple, darrere de moltes relacions que tenim a la nostra vida, darrere d'elles, s'amaga la por a estar sol. Darrere de moltes dels objectes, de moltes coses que acumulem a la nostra vida, hi ha la por a no tenir, la por a perdre, finalment. És una manera de conèixer-nos amb més profunditat i, al cap i a la fi, de viure amb més simplicitat. Quan tenim aquesta por a perdre, per exemple, una relació, no podem gaudir-la plenament, perquè aquesta por a perdre, que està sota de molts dels sentiments que tenim i es veu molt clar en relacions molt properes, pares, fills, parelles, es veu molt clarament que dins d'aquest espai sentimental íntim d'estimar-nos, la por a perdre no ens permet gaudir completament d'aquella relació. I molt del patiment que vivim avui dia neix de que no hem assumit i no hem entès que hi ha una part de nosaltres que sent por. I aquesta por ha de ser vista i viscuda com qualsevol altra emoció i ser entesa com una part de nosaltres per poder transcendir-la i començar a gaudir d'allò que succeeix a la nostra vida amb tot el que comporta, amb tot el que tenim i en les relacions amb les que convivim.
Sergi Torres, moltes gràcies. Una
gràcies,
abraçada. Als oients i a les oients també. Moltes gràcies.
estudo.